Serveis informatius d'Antena Caro.
Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
Des de l'àrea de dinamització econòmica de l'Ajuntament de Roquetes, s'ha posat en marxa un servei destinat als comerços i empreses del municipi a través d'un canal de difusió d'informació per mitjà de l'aplicació Telegram. Aquest canal es podrà utilitzar tant en dispositius mòbils, tauletes com també dels ordinadors. Tere Moreso, regidora responsable de l'àrea de dinamització econòmica de l'Ajuntament de Roquetes, ens explica quina és la informació que es farà arribar als comerciants i empreses a través d'aquest nou canal de Telegram.
A través del canal de Telegram Roquetes Empresa i Roquetes Formació i Treball es podran obtindre informació sobre novetats sobre els temes relacionats amb ajudes i subvencions, formació, esdeveniments i tot allò relacionat amb el sector del comerç i de la restauració. Aquest canal és públic i tothom qui ho vulgui s'hi podrà subscriure mitjançant l'enllaç que apareix a la pàgina web de l'Ajuntament de Roquetes. I es podran rebre directament al mòbil totes les notícies, alertes i consells relatives a aquests sectors, tant d'empresa com de formació i treball.
Els comerços, empreses o ciutadania que vulgui adherir-se al canal Roquetes Empresa tan sols s'ha de descarregar l'aplicació de Telegram, que és gratuïta i està disponible tant per a dispositius Android com també per a dispositius amb el sistema iOS. A més d'aquest canal de Roquetes Empresa, també s'ha posat en marxa un segon canal a Telegram amb el nom de Roquetes Formació i Treball, on es pot obtindre informació i novetats sobre temes relacionats amb formació i ocupació, notícies, alertes, consells i últimes hores relatives a formació i ofertes laborals. Aquest canal també és públic i tothom que ho vulgui podrà subscriure's a través de l'enllaç que també trobarà a la pàgina web de l'Ajuntament de Roquetes, a l'adreça roquetes.cat.
Serveis informatius d'Antena Caro.
L'Ajuntament de Roquetes convoca a tota la ciutadania aquest dimarts 1 de març a les 7 de la tarda davant de l'edifici de l'Ajuntament a una concentració de condemna de l'atac de Rússia al poble ucraïnès i per reclamar una solució pacífica al conflicte d'Ucraïna. La Plataforma en Defensa de l'Ebre ha anunciat futures mobilitzacions un cop s'aprovi el Pla Hidrològic de l'Ebre. Així ho va comunicar-ho en la 18a assemblea celebrada aquest passat dissabte al vespre a Tortosa. I és que el Pla Hidrològic s'hauria d'haver presentat aquest mes de febrer i, de moment, la plataforma desconeix la data en què es publicarà, tot i que apunta que podria ser en les pròximes setmanes. En aquest context, ha posat en espera les mobilitzacions per poder estudiar a fons el document i analitzar si realment inclou les protestes fetes per part d'agents del territori en qüestions relacionades com és el cas del cabal ecològic. El portaveu de la plataforma, Manolo Tomàs, ha assenyalat que compten amb aliances poderoses fora de les Terres de l'Ebre i ha insistit que un cop es convoquin les protestes es farà una crida general al conjunt de la ciutadania davant d'un problema que ha dit és de país i europeu.
En aquests moments anunciem que hi haurà mobilització. Però quan hi haurà mobilització? Quan coneguéssim, quan sapiguéssim quin és el pla ideològic aprovat i quan poguéssim estudiar i analitzar si realment s'han modificat les propostes que nosaltres ja coneixem que van en contra de les nostres necessitats i el nostre futur. En aquests moments, la Plataforma de Defensa de l'Ebre cridarà la mobilització general tant dins com fora de les Terres de l'Ebre, perquè no és un problema local, no és un problema regional, és un problema de país i és un problema europeu.
Però més enllà d'aquesta temàtica, la Plataforma en Defensa de l'Ebre ha fet un repàs de les principals qüestions amb conseqüències directes al riu. En un inici, el membre de l'entitat, Josep Antoni Panisello, ha reivindicat solidaritat a tots aquells municipis que s'abasteixen a través del Consorci d'Aigües de Tarragona i alhora ha reclamat inversions en polítiques de recuperació, depuració i desalinització per rebaixar la dependència de aquestes localitats de l'aigua de l'Ebre.
Avui per avui, demanar la dissolució del CAT, se pot demanar i ho continuem fent, però això no ho para ni Déu. I a partir d'ara què podem fer? Bueno, el que hem de fer és exigir que la solidaritat que en el seu moment se va demanar a les Terres de l'Ebre, ara se revertisca, que és hora. Que s'implantin mesures de recuperació, depuració i desalació i que es vagi rebaixant la dependència de l'aigua de l'Ebre. I a poc a poc que vagin retornant els cabals i que en cap cas s'amplia la xarxa tal com està en projecte. Això vol portar aigua a la Conca de Barberà i a altres llocs. I això ho vigilarem i ho denunciarem. I també, per acabar, voldríem dir també i recordar, per si no ho sabeu, que el CAT només és un instrument per a subministrar aigua. Los responsables d'autoritzar noves concessions és el govern de la Generalitat. A vegades, els arbres no ens deixen veure el bosc.
Aquesta no ha estat l'única exigència que s'ha fet sentir des de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, ja que al llarg de les diferents intervencions, els membres de les entitats han posat l'accent en les competències tant del govern com del govern espanyol a l'hora de realitzar polítiques que asseguren el futur del Delta. En aquesta línia, la membre de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, Susana Bella, ha insistit en la importància de dotar de recursos econòmics per al pla de sediments.
Cal molta feina per mobilitzar els sediments. No només és moure'ls dins dels embassaments, és veure com superen l'alçada de l'embassament, com de se desplacen riu avall, com es reparteixen al Delta. Hi ha molta feina per fer i és una feina que sí que és cert que els sediments és una solució a llarg termini, però és una solució a llarg termini que té que començar ja, perquè dia que passa, dia que perdem en treballar, estudiar, per saber com ha de ser la solució real. I per això per nosaltres és prioritari, sense menys tenir altres solucions, perquè no ens ha de fer escollir ningú entre una cosa i l'altra.
I és que entre les problemàtiques tractades en aquesta 18a Assemblea de la Plataforma en Defensa de l'Ebre n'han destacat dues. Per una banda, el canvi de titularitat del canal Xarta Sénia i de l'altra, el projecte empresarial de Cercosa. En el primer cas, la Plataforma ha criticat que la zona utilitzi l'aigua del riu abans d'optar per la seva xarxa subterrània i ha assegurat que els fa perdre autoritat com a territori a l'hora de revisar les polítiques de regadius. Aquesta qüestió, però, ha estat contraposada per un membre de la comunitat de regants del canal Xarta Sénia, que ha remarcat la importància d'aquesta infraestructura per al conjunt de la zona. Pel que fa al projecte de la Via Blava de l'Ebre de la companyia Cercosa, la Plataforma s'ha posicionat novament en contra. La portaveu de l'entitat, Matilde Font, ha considerat el projecte com un entrebanc més per als pocs sediments que actualment baixen pel riu.
Estem en contra perquè el riu és el motor de les Terres de l'Ebre. Som conscients que l'hem d'utilitzar com recurs bàsic en benefici per la majoria de la població i no només en benefici per unes poques persones i en detriment de la majoria de la població, perquè crearà una imatge irreal de cabals d'aigua. Desnaturalitza encara més el riu. La Plataforma i la majoria de la societat ebrenca volem un riu viu, no un riu virtual. Retindrà més els pocs sediments que baixen, ja que seran nous entrebancs al poc flux d'aigua i llims que hi arriben ara ja al Delta de l'Ebre.
En el torn de paraula que s'ha ofert al públic, un dels promotors del projecte de Cercosa ha convidat els assistents a participar en una futura jornada tècnica sobre la Via Blava de l'Ebre. Aquesta ha estat la primera reunió de la Plataforma després de l'esclat de la pandèmia. Dissabte al vespre, prop d'un centenar de persones van seguir aquest acte a l'Auditori Felip Pedrell de Tortosa, que va comptar amb la participació del doctor en geologia Álvaro Arasa.
Serveis informatius d'Antena Caro.
Territori estudiarà diverses alternatives per tal de construir una variant a Mas de Merge que enllaci també amb la AP7. El municipi destaca l'estudi com un primer pas per acabar amb una travessia de difícil convivència per als vianants. I és que el departament va iniciar el mes de desembre la licitació d'un estudi d'alternatives per construir una variant a Mas de Merge i que es treballarà perquè el projecte també inclogui la reivindicada sortida a la AP7 al Montsià per la T-344. Amb un pressupost de prop de 40.000 euros, l'estudi s'adjudicarà abans de mig any i s'ha de redactar en 8 mesos. I és que en la seva primera visita a les Terres de l'Ebre com a director general d'Infraestructures de Mobilitat, David Prat ha presentat aquest estudi previ d'alternatives per fer una variant a la T-344 a Masdenverge. L'alcalde de Masdenverge, René Gonell, ha agraït que es comenci a posar fil a l'agulla, ha dit, per aconseguir un projecte molt lluitat.
Des de que sóc jo alcalde hem tingut dos accidents mortals. I bueno, això ha sigut un fet pues, aquí a Masdenverge m'ho ha afectat molt. Llavors vam demanar si se podia fer, doncs, clar, sempre des de demanar que no sigui una variant, una circunvalació al voltant del poble. I bueno, gràcies a la Lídia i gràcies a la Lídia, pues, ho han pogut començar i avui ja estem aquí per presentar un estudi previ del que serà la futura variant de Mas d'en Verge. També llavors pensàvem i si podem lligar en este projecte una sortida a la 7 a la comarca de la Montsiat, doncs, també seria, ja seria el màxim. Serien dues coses que necessitem a nivell de municipi i a nivell de territori. Perquè els pobles de l'interior del Montsià, com sabeu, aquí al Montsià no tenim cap de sortida d'autopista. O sigui que n'hi ha una emposta, però està dins el Baix Ebre. Per tant, a nivell dels pobles de l'interior, la Galera, Godall, Freginal, Santa Bàrbara, nosaltres, Mas d'Enverge, mos aniria molt bé.
Les normes subsidiàries de Mas d'Enverge tenen una reserva en el seu planejament urbanístic per fer una variant pel sud-oest del municipi. Ara bé, l'estudi valorarà més opcions, com a mínim, tres. El director d'Infraestructures i Mobilitat, David Prat, reconeix, però, la difícil convivència de Mas d'Enverge amb la travessia de la T-344, tot i les millores que ha dit que s'han executat.
Hem licitat un estudi previ d'alternatives per fer aquest estudi de la variant de Mas d'Enverge i la connexió de la carretera T-344, que és la que va d'Amposta a Mas d'Enverge, a la P7, que, com deia l'alcalde, doncs dona un horitzó de mobilitat per tot aquest, pel Montsià, no? També li dèiem que som molt conscients de la convivència complicada que té la travessera amb el municipi, perquè tenim un volum de trànsit relativament important, 6.400 vehicles, això fa que la convivència sigui difícil. Que som, com som conscients d'aquesta dificultat, també és veritat que des de la Generalitat hem fet moltes actuacions en aquesta travessera, en el temps s'han anat fent moltes coses, i recordava doncs, que es va fer una primera actuació fa molts anys, el 2007, per posar aquest separador que hi ha al mig de la travessera, que fa és bàsicament evitar xocs frontals, per tant un tema molt important de seguretat. Es van estrenyar els carrils perquè la gent corres menys, es va fer una rotonda a l'entrada del municipi venint de Santa Bàrbara, que també és com una porta d'entrada que redueix la velocitat. Per tant, s'han anat fent moltes actuacions perquè són conscients que és una convivència difícil, i el darrer que hem fet des del servei territorial de Terres de l'Ebre, que avui tenim aquí de cap de servei, el darrer que hem fet és també posar els pulsadors amb semàfors amb pulsadors perquè també donar més seguretat, no? Però tot i així, com sabem que és una convivència difícil, doncs hem iniciat aquest estudi previ d'alternatives, la licitació, per definir, no?, com podrien ser aquesta variant, tant la variant de Mas d'Enverge com la connexió amb la P7.
Cal recordar que la T-344 connecta a Amposta amb els pobles de la plana interior de la comarca del Montsià, on es localitza la indústria del moble de la Sénia i nombroses explotacions agropecuàries amb els principals eixos viaris. De mitjana diària hi passen més de 6.400 vehicles. Un grup de veïns va recollir l'any passat centenars de firmes per reclamar una solució que els evite conviure diàriament amb aquest elevat volum de trànsit, sobretot de vehicles de gran tonatge. Ara, Territori estudiarà diverses alternatives per construir una variant a Mas d'Enverge que enllaci també amb l'AP7.
Serveis informatius d'Antena Caro.
El ple del Consell Comarcal del Baix Ebre ha aprovat per unanimitat el Pla Comarcal de Joventut 2022-2025. Es tracta d'un document de planificació estratègica que determina les polítiques de joventut que es desenvoluparan a la comarca i que segueix les línies estratègiques del Pla Nacional de Joventut. Concretament, el Pla Comarcal contempla quatre línies d'actuació: polítiques de joventut, emancipació juvenil, treball en xarxa i delegació de competències. A partir de les línies d'actuació es redactaran els projectes i accions a dur a terme des de l'àrea de joventut, com ara l'organització de cursos formatius de lleure, la realització de xerrades i tallers especialitzats i projectes mancomunats entre diferents municipis. També la convocatòria del Premi Acció Jove i projectes comunitaris i coordinats amb altres serveis de joventut de les Terres de l'Ebre. D'altra banda, el ple del Consell Comarcal també ha aprovat la substitució de Paco Gas com a representant del Consell Comarcal del Baix Ebre al Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, el COPATE, per Esquerra Republicana, per Antoni Gilabert. Pel que fa a l'apartat de mocions, el ple del Consell Comarcal del Baix Ebre va aprovar la moció d'Esquerra en defensa del cànon de residus de Catalunya. El Consell Comarcal del Baix Ebre demana que es modifiqui l'articulat de la Llei Estatal de Residus i Sòls Contaminats per tal que només s'apliqui a aquelles comunitats que no disposin d'un impost de les mateixes característiques i que es blindi el cànon català. La moció va rebre els vots favorables dels consellers comarcals d'Esquerra, Junts per Catalunya, Movem i Ciutadans, mentre que el PSC hi va votar en contra. El ple també va aprovar per unanimitat la moció del grup comarcal de Ciutadans que demana l'ampliació de la Via Verda de Valdesafant fins als municipis de Camarles, Deltebre, l'Aldea i l'Ampolla. Finalment, el ple del Consell Comarcal del Baix Ebre va expressar la solidaritat amb la treballadora de l'ens comarcal, Olena Nesteyurk, d'origen ucraïnès, on viu bona part de la seva família. Una solidaritat que el Consell Comarcal del Baix Ebre fa extensiva a tota la comunitat ucraïnesa que viu a la comarca del Baix Ebre. La Universitat Rovira i Virgili ha aprovat el Pla de Sostenibilitat Ambiental i Acció Climàtica 2021-2030 en el Consell de Govern que es va celebrar el passat dijous. El tècnic de gestió ambiental de la Universitat Rovira i Virgili, Toni de la Torre, ha explicat que s'han marcat reduir en 3.300 tones de CO2 anuals els pròxims 9 anys, el que representa una disminució del 60% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle respecte a l'any 2005.
I aquest objectiu per l'any 2030... que és de 5.950 tones. No vol dir que vulguem emetre 5.950 tones, voldríem emetre res, però el que sí ens intentem comprometre és a no superar aquestes 5.950 tones d'emissions per 2030. Aquest nou inventari que hem de treballar, doncs que des d'ara fins al 2030 hem de reduir 3.310 tones anuals derivades de la nostra activitat. D'on venen... D'on pensem treure aquesta reducció? Doncs pensem treure al voltant d'unes 1.000 tones de l'àmbit d'energia, d'aigua i consum dels edificis. Estalvi i eficiència del consum elèctric.
Aquest pla també estableix que s'augmentaran en 10.000 metres quadrats les zones verdes dels campus universitaris per convertir aquests espais urbans en zones més amables.
El 2030 volem tenir més de 10.000 metres quadrats de zones verdes dels campus adreçades a la promoció de la biodiversitat. Sovint aquesta biodiversitat és biodiversitat urbana, és a dir, no espereu trobar fauna de la que podíem trobar un parc natural, però sí que és, considerem, és fauna i flora, plantes, animals, que sense ser molestos, o ens hem d'habituar també, això seria una altra discussió, ens fan la vida molt més amable, molt més agradable dins d'un mateix entorn urbà. Teniu referents de molts països europeus, de moltes ciutats en què el verd hi és present.
El tècnic de gestió ambiental de la Universitat Rovira i Virgili, Toni de la Torre, també ha explicat que la voluntat de la universitat és crear també més endavant una comunitat energètica.
Encaixa molt amb la visió de la universitat, aquesta també de servei. És a dir, nosaltres volem engegar aquestes accions per produir energia pensant en que, primer, en consumir a nosaltres, però després en no parar allí, sinó aprofitar al màxim l'espai urbà, perquè creiem també que és cap on han d'anar les ciutats, i creiem que si la universitat ho fa, cada cop és més fàcil que ho facin altres entitats. Llavors arribarà comunitats l'any 1 o l'any 2, però és molt possible que en un termini de pocs anys ens veiem per presentar-vos la primera comunitat en la que participem.
D'altra banda, el Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili també ha aprovat que les eleccions a rector o rectora es celebrin del 23 al 25 de maig. Aquests seran, però, els primers comicis telemàtics de la universitat i es podrà votar durant 48 hores, de les 10 del matí del 23 fins a les 10 del matí del dia 25. També s'ha previst que la segona volta es faci entre el 3 i el 5 de juny, en el cas que les candidatures no obtinguin el suport proporcional de més de la meitat dels vots. La rectora Maria José Figueras ha anunciat que es presentarà a les eleccions per culminar, ha dit, els projectes ambiciosos del seu equip.
Jo des del moment zero fa temps ja vaig manifestar un interès de continuar. La veritat és que aquí queden moltes coses per fer.
El Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili també ha acordat un ajut per sufragar fins al 60% de les despeses de transport públic dels estudiants amb dificultats econòmiques. Els alumnes hauran d'acreditar les despeses que corresponguin a desplaçaments des de la residència al centre docent. La convocatòria és oberta fins al 15 de maig i s'hi destinaran uns 30.000 euros. A banda, també s'ha aprovat l'actualització del doble grau de Dret i Relacions Laborals i Recursos Humans per al curs vinent, i per al curs 2022-2023, el grau d'Estudis de Gènere i Polítiques d'Igualtat, el màster de Química Sanitària i el màster de Creació i Administració d'Empreses en un entorn globalitzat, juntament amb el Centre Escrit i Gemma.
Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
I ara és el moment de conèixer quina és la previsió del temps per les properes hores. Ens ho explica Carme Farnell des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, comencem avui aquesta jornada amb una temperatura que es mou entre els 4 i 5 graus en punts de la Ribera d'Ebre, també de la Terra Alta, o fins i tot en punts del Montsià tenim valors de 10 i 11 graus, sobretot cap a la zona més costanera. S'espera que a mesura que avanci del dia la temperatura es vagi recuperant, perquè en alguns sectors sí que encara hi ha alguns intervals de núvols baixos, però s'aniran trencant i a mesura que avanci el dia, per tant, s'anirà imposant l'ambient assolellat, tot i que sempre amb alguns intervals de núvols. Avui la temperatura màxima s'espera que pugui enfilar-se fins a valors de entre 15 i 16 graus, per tant, tornarem a parlar d'aquest ambient primaveral. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.